Hola, bon dia.
Com anem?
Molt bé, aquí, aguantant dijous.
Aguantant dijous, va, que queda, sí, que queda poc ja la cosa, hòstia.
I tant, i tant.
Bé, gràcies, Bat, és el director del Ningú no és perfecte, programa que s'emet a Ràdio Capital els dijous a les 10 del vespre i en el que es parla de còmic, de sèries, de cinema i concretament avui de què parlareu, Ignasi?
Doncs mira, avui aprofitant això dels Oscars comencem escalfant ja motors, farem una mega tertúlia sobre quatre de les pel·lícules nominades, Call Me By Your Name, L'Hora Más Oscura, que m'has agafat tres anuncios en les afueres. Farem això una mica de pot i pot i farem tertúlia d'això. També farem algunes recomanacions de manga, de còmic i parlarem del tràiler d'Ant-Man i l'Avispa, que ha arribat fa un parell de dies.
Perdó, el tràiler de què?
Ant-Man i l'Avispa, que és la nova pel·lícula de Marvel, és la segona part d'Ant-Man, l'Hombre Hormiga.
Ah, Ant-Man, val. Molt bé, doncs tot això serà avui a partir de les 10 del vespre i, escolta, no sé si vau fer un especial dedicat als Premis Gaudí.
No l'hem fet, no l'hem fet.
S'ha anat a casa,
No, hagués tocat aquesta setmana, però no l'hem tocat, no, els Gaudí.
No es pot arribar a tot, teta i sopa no acaben en la boca.
No arribem a tot, ja ens agradaria,
Ja m'ho penso.
El dia que fem el programa diari, llavors ho farem.
Molt bé, escolta, va, i sí, doncs res, de tot això que has dit sobre l'especial dels Oscars, avui al vespre a partir de les 10 a Ràdio Capital, i sempre que vulgueu a radiocapital.cat, on hi podeu recuperar tots els programes que fan l'Ignasi i la seva tropa. Escolta, i anem a parlar d'estrenes per veure aquesta setmana.
Doncs bé, com està passant les darreres setmanes, doncs totes les oscaritzables van passant a poc a poc, cada setmana n'arriba una, i aquesta setmana és el torn de El Hilo Invisible, que és la nova pel·lícula del duet Paul Thomas Anderson i Daniel Day-Lewis, que recordem que ja fa uns quants anys ho va empatar fort amb Pozos de Ambición, que era una pel·lícula també...
Sí, de
les últimes, el Paul Thomas Anderson, jo diria que potser és la millor. És la millor, perquè el que ha fet una mica després no ha tingut la mateixa repercussió ni per mi tampoc ha estat al mateix nivell, ni molt menys, no?
Uh-huh.
I veurem què tal, ara amb Daniel Day-Lewis, que a més l'actor ha dit que és la que es retira del cinema, o sigui que aquesta és la seva última pel·lícula.
Ah, sí? Carai.
Sí, bé, no sé si coneixes una mica Daniel Day-Lewis, però és un actor una mica especial.
No, jo li he vist algunes pel·lis, vull dir, no sé, li he vist algunes pel·lis, però no el segueixo el seu dia a dia, vaja.
Bé, més que res perquè és un actor d'aquests de mètode, però de mètode. És a dir, el que fa és ficar-se tant a la pell del personatge. El seu nivell d'autoexigència és molt alt. És d'aquelles persones que quan es fiquen un paper pateix una transformació total, tant en la seva vida privada com davant de la càmera. I es veu que comporta una mica malament també a nivell personal i que li suposa molt d'esforç fer tot això i que amb aquesta doncs diu que ja n'hi ha prou, que s'ha acabat.
I què farà ara, ho sabem o no?
Doncs res, suposo que viure, no?
Fer mitja o aquestes coses.
Sí, és clar.
Potser es posa a produir pel·lícules.
Ah, no ho sé, jo no el veig molt així, Jo que el veig molt actor i poca cosa més.
Quina mandra de gent, no, per això? Aquesta gent tan intensa que diu, no, és que ho he de deixar perquè ho passo fatal, perquè fent allò que m'agrada i passant-m'ho bé, ho passo malament.
Sí, no, esclar, és que és això,
Mira, Daniel Day-Lewis, vete a tu pueblo. Sí, no, sí.
Sí, tu imagines, per exemple, quan va fer Lincoln, com devia ser, com es devia aixecar aquest home, amb la barba posada del llit, és que...
No sé, tu.
Se'm fa difícil de pensar. Bé, en tot cas, és una història que està ambientada després de la Segona Guerra Mundial i el Daniel Day-Lewis és un modista de Londres, mira, que curiosament l'argument, perquè és un modista també molt seu. Fa vestits per princeses i per gent amb molta pasta, però per altra banda, doncs, també és molt autoexigent amb la seva feina i es busca una musa que l'acompanyarà doncs, en tots els aspectes de la seva vida, és a dir, al llit i a la feina. I el que passa és que l'home tindrà un caràcter que al principi sembla molt afable, però que després es veu que és d'un altre calibre, no? Començaran a xocar una mica una amb l'altra.
Va, com es diu la pel·lícula?
El Hilo Invisible.
I la què, la recomanem o no? Sí, no?
Sí, home, sí, jo crec que sí.
Ell ens fa mandra, però fora de la pantalla.
Sí, sí, no, jo la, com a actor està, està molt bé, però bé, ja veurem, a veure, perquè a vegades el Paul Thomas Anderson és un director que, bé, que també a vegades fa una mica de mandra, eh? Vull dir que fa bones pel·lícules, però que depèn de com... A veure, no sé, a mi potser de les que més m'ha agradat d'ell va ser Magnolia, no? Per mi és la, la seva millor pel·lícula. Bé, a veure què ens trobem.
Molt bé. Escolta, per cert, tu tens algun vaticini sobre, sobre qui guanyarà el premi a millor pel·lícula?
Doncs encara no ho tinc tot clar, però jo crec, per exemple, que Dunkerque o la del Guillermo del Toro, que s'estrena, em sembla que és la setmana que ve, o l'altra, La forma de l'aigua, jo crec que entre una i l'altra, eh?
Bueno, són les dues favorites, no?
Sí,
clar,
sí,
dir, tu jo, també jo... m'has descobert la sopa d'all, ara, coi.
No, però clar que m'has preguntat quina creus que guanyarà. No. Jo crec que una d'aquestes, tot que jo... puc considerar que n'hi ha d'altres millors que també, però que no els hi veig moltes opcions a guanyar, en canvi aquestes dues, jo crec que mira, si hagués d'apostar per una de les dues potser apostaria per Dunkerque, perquè Christopher Nolan és una persona que bueno, que ha fet moltes pel·lícules molt bones i que tampoc ha tingut un reconeixement encara, no, de l'acadèmia, per tant ja tocaria.
Molt bé, bueno, això era allò, pregunta curiositat, eh? Quines altres pel·lícules tenim perquè aquest de setmana que valgui la pena anar a veure?
Per exemple, Cavernícola. Aquesta és de la productora Aardman. Aquesta ja és una pel·li de Namjoon Passavi, eh? És una pel·li de dibuixos animats, entre cometes això de dibuixos, perquè Aardman, si recordeu, és aquesta companyia britànica que el que fa és animació stop motion amb figures de plastilina. D'ells són èxits com la saga Wallace and Gromit o en televisió i també en cinema. Hem vist el Shaishon, que és el Nick Park i tota aquesta penya. Doncs el mateix Nick Park, en aquest cas, dirigeix aquesta pel·lícula, Cavernícola, amb la tècnica de sempre. De fet, aquesta gent havien estat associats en un moment de la seva carrera amb DreamWorks, aquesta productora americana, i junts havien desenvolupat una història sobre la prehistòria. Aleshores, aquí, les dues companyies, una volia anar per un cantó, l'altra volia anar per l'altre, i van trencar relacions. Aleshores, aquest projecte ambientat a la prehistòria, DreamWorks el va convertir en una pel·li d'animació 3D que es va dir Els Cruts, i ells s'ho van guardar en el calaix. I ara surt aquesta pel·lícula, que és Cavernícola, que ens parla dels orígens del futbol en la prehistòria, per això.
Orígens del futbol en la prehistòria, carai.
Sí, sí, sí. Molt, molt britànic, també. Sí,
per una pel·lícula d'animació amb éssers de plastilina, eh?
Exacte, sí, sí, sí. Fa bona pinta, és divertida i jo crec que la podem recomanar tranquil·lament.
Val, recordem el títol de la peli?
Cavernícola.
Cavernícola, molt bé. Doncs Cavernícola, també recomanada per l'Ignasi Herbat. Val, sí. Més coses.
Mira, aquesta podria entrar dintre la categoria de no recomanacions, eh? Però és... ho avisem. Si no, per curiositat, que també... Jo dic que encara no recomanar-la, jo aquesta la tinc pendent de veure i la veuré aquest cap de setmana. Eh? És Amy Tivil, El despertar. Què és això? Doncs amb el títol una mica ja ens podem situar amb alguna cosa que em soni una pel·lícula de l'any 1979, que era Terror en Amy Tivil, que era una història basada en fets reals, curiosament, d'una casa en què va aparèixer morta tots els membres de la família. De fet, si heu vist la segona entrega d'Expediente Warren, el que és el pròleg, t'explica el cas que va passar real d'Amy Tivil. Aleshores, això és una nova versió ambientada... en el present, i una família que va viure a la mateixa casa on es van produir tots aquells fets. Sí. El problema d'aquesta pel·lícula és que ha tardat 4 anys en estrenar-se. Què dius? És una cosa rara, no?
I això com hem d'interpretar?
Malament, això sempre malament. Una pel·lícula tarda 4 anys en estrenar-se, no és bona senyal.
Mals rotllos, desoris, etcètera, eh?
Exacte. Aquí qui volia fer la pel·lícula, qui volia fer la seva pròpia història sobre el cas d'Amy Tivil, era Jason Blum, que Jason Blum és ara mateix el realitzador, bueno, el realitzador, no, el productor de cinema de terror més important del món, podríem dir. Jason Blum és el que fa, té aquesta productora que és Blumhouse, que hem vist, per exemple, la saga Insidious, tota és d'ell, i moltes ens arriben, si veieu pel·lis de terror, sempre surt moltes vegades el Blumhouse a davant. No? Ell volia fer la seva pròpia història, però havia un problema. Els drets d'Intiville pertanyien a Dimension Films, que recordem, aquesta és la companyia de cine de terror dels germans Weinstein, val? Aleshores...
No sé qui són, però vale, tot bé.
No, l'escàndol de Harvey Weinstein, no te sona?
No, no.
El tema que... No, com pot ser? Ara m'has mort. Ara
no, mira. Miquel. No em sona. És que a mi les pel·lis de terror no em criden gens l'atenció.
No, però Harvey Weinstein, el productor aquest que, diguéssim, que va fer diverses violacions...
No. Què va, no... Ara t'hem perdut. Hem perdut l'Ignasi. Vaja, home, el tornarem a trucar. Va, aviam. Truquem-lo en directe, a més a més. A veure, Ignasi Arbat. Aquí. Aviam si el recuperem. Ara ens està trucant ell, serà possible? Bé, en qualsevol cas, estem escoltant el... Estàvem parlant amb l'Ignasi Arbat, que és el director del Ningú no és perfecte de Ràdio Capital, que emetrem avui a partir de les 10 del vespre. Estàvem parlant de cinema. No sé si és que s'ha molestat. A veure, si ens truca o el truquem nosaltres.
Els dijous de 10 a 11 de la nit, el programa que et posa al dia de tot el que passa en el món del cinema, el còmic i les sèries de la tele. Ningú no és perfecte. Amb Ignasi Arbat, la Marta Sanz, en Jacint Casademont i l'Aram Bonmatí. Escolta tot el que vols a Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
Que t'has molestat molt i has penjat el telèfon, no què?
Sí, no sé què ha passat. Mare
Déu.
Jo crec que aquí el Harvey Weinstein aquest ha interceptat les comunicacions, eh?
Exacte, ja podria ser, fenòmens paranormals. Va, escolta, sí. a tot això ja no sé on estàvem.
Amityville, aquesta pel·lícula.
Ah, sí.
Bé, en tot cas, aquesta pel·lícula que sembla maleïda, perquè així que deien que havia tardat 4 anys en estrenar-se. A més, el que van fer va ser el Jason Blum va haver-se d'aliar, entre cometes, amb el German Weinstein per tirar endavant aquesta pel·lícula. El que passa que els germans Weinstein són uns productors a Hollywood que tenen una fama terrible per un cop el director entrega la pel·lícula te la canvien de dalt a baix, almenys que no et diguis Quentin Tarantino o una cosa d'aquestes, no? Yeah. Aleshores, ells, de ser una pel·lícula de terror amb violència classificada R en els Estats Units, ells la van passar a classificació de 13 anys i van rebaixar tot i, a més, van rodar escenes addicionals posteriors de la pel·lícula. Total, que aquella pel·lícula, tal com era originalment, com la van remuntar aquesta gent, no la coneixia ni el mateix director que l'havia fet. Total, que finalment, quan la tenien a punt, no acabaven de trobar la data idònia per estrenar-la. I quan troben la data i la posen, resulta que un parell de setmanes abans havia esclatat tot l'escàndol sexual del productor Harvey Weinstein, amb tot el que això havia representat, la mala fama de Hollywood, i tothom li va fer el buit, fins al punt que aquesta pel·lícula només va arribar-se a estrenar als Estats Units en 10 sales durant 3 dies.
Ostres.
I va tenir amb una recaptació en tot el país de $742.
Ostres!
Sí, això et dona com a una mitjana de, no sé, 10 persones arriba per sala, no?
Sí, per sala, exacte. Escolta, recordem el títol de la pel·lícula, va.
Amityville, El Despertar.
Amityville, El Despertar. Ignasi, gràcies, ho hem de deixar aquí.
Sí, ja està. Deixem-ho aquí, ja està.
Que vagi molt bé, eh?
Vinga, una abraçada. Adéu.
Apa, adiós.